i patrocina, diguem-ne, aquestes trobades que fem. I agrair també al molt honorable expresident del Parlament i bon amic Joan Rigol per la seva disponibilitat de venir aquí avui a explicar-nos les seves coses i de sotmetre's al pim-pam-pum que vostès consideren convenient, diguem-ne, llançar-me. I senzillament, la presentació formal de l'orador la farà el vicepresident, un dels vicepresidents que tenim per norma, l'Emili Pons, i després el Xavier Melo farà la moderació del debat. Gràcies.
Bé, bona nit. Em toca presentar el molt honorable Joan Rigol, expresident del Parlament, exconseller de Treball i de Cultura, exdiputat del Congrés, exdiputat del Parlament, exsenador, vicepresident primer del Senat. Em toca presentar el senyor Joan Rigol, deia, i encara que sembli el tòpic de sempre, els he de dir que per a mi és una gran satisfacció poder-ho fer. Naturalment no els relacionaré el currículum de treball i de servei al país del senyor Joan Rigol, perquè és ingent i aquest sopar tenim previst que només duri 2 hores. Però em permetran, en canvi, que el presenti amb els meus ulls personals, amb els ulls d'algú que ha viscut la seva presència pública des del carrer i també des d'algunes coincidències en reunions i activitats oficials. És difícil que cap de vostès, per poc que l'hagin seguit, no identifiqui, primer de tot, el seu somriure generós, la seva afabilitat i la seva senzillesa, uns valors tan estimats i tan poc freqüents en la vida política. Però això ens donaria una imatge parcial i incompleta de la seva personalitat, perquè el mèrit no és que tingui aquests valors, sinó que els compagini amb la claretat d'idees, amb la contundència, amb la fermesa, amb la tenacitat. Tinc la impressió que el senyor Rigol és molt caparrut quan creu que un ideal, quan creu en un ideal i vol compartir-lo amb els altres. Té el mèrit extraordinari de saber-se posar en el lloc de l'adversari i de saber entendre les seves raons. I alhora és capaç de saber trobar el pont que conduirà al compromís, al pacte, al servei d'un bé superior. No hi ha dubte que la política i la societat catalanes se n'han aprofitat amb escreix d'aquesta capacitat, d'aquesta virtut. M'atreviria a dir que, sense la seva presència, molts dels acords, molts dels pactes que avui singularitzen Catalunya difícilment s'haurien arribat a materialitzar. I alerta que ningú no es pensi que vull prendre el mèrit a altres polítics, també prestigiosos, però penso que és innegable, que és inevitable associar Joan Rigol a la voluntat de pacte i d'acord en els camins de millora i de superació de la nostra societat. I per què no? En els camins que condueixin a un futur millor, nou i diferent dels que hem viscut fins ara. El passat 26 de juny, Joan Rigol va acceptar un nou repte, l'encàrrec d'obrir consultes amb les organitzacions i partits participants en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb l'objectiu, segons paraules que copio del propi president, de trobar un punt transversal i comú entorn al dret a decidir entre totes les persones i entitats aplegades en aquesta reunió. El 16 de setembre, Joan Rigol culminava la seva tasca lliurant al president de la Generalitat el text que donava resposta en aquest encàrrec. I després va venir la política parlamentària amb el debat de política general del dia 28 de setembre. Jo ja no avançaré més perquè entenc que això és, forma part de l'objectiu d'aquesta trobada, l'objectiu d'aquesta conferència i de, naturalment, de la intervenció que farà el senyor Rigol. Deixin-me únicament, ben bé per acabar aquesta presentació, que repeteixi unes paraules que va dir el propi Joan Rigol el 5 d'octubre del 2003 en un programa de ràdio. Deia textualment, alguns defensen d'una manera molt determinada una pregunta, una data, i anar al Parlament. N'hi ha d'altres que estan buscant terceres vies. Si s'enfronten aquests dos, qui perd és Catalunya. Gràcies per ser entre nosaltres, senyor Joan Rigol.
A veure, primera cosa, jo avui penso parlar amb tota confiança i amb tota sinceritat, i que no hi hagi ningú de la premsa que doncs ho vulgui treure fora d'aquest context. Ho demano perquè, vaja, perquè és així. Hi ha molta gent que està en el debat mediàtic sobre tot això i jo no en tinc cap ganes de ser-hi. Aquest és el primer punt. El segon. A veure, jo quan puc m'escapo i me'n vaig al meu poble, que és el segon poble més maco del món, perquè el primer és el de vostès, però el segon és el meu. I llavors allà jo sóc exactament el Joan de Cala Victòria. I amb el Joan de Cala Victòria li deien fa uns mesos: Joan, no afluixis. Aquesta gent que em deia això, ara quan se m'acosten, tant al meu poble com aquí, em pregunten: i com ens en sortirem d'això? És a dir, hem passat d'una situació d'una gran eufòria a una situació de preocupació. I probablement tots els que estem avui aquí tenim aquesta certa preocupació de veure cap on anem anant i com acabarà aquest gran tema que és el procés del sobiranisme de Catalunya. Jo personalment tinc la meva narració d'això, que és la que els hi explicaré. Però estic convençut que hi ha alguns de vostès que en tenen una altra. Jo la respectaré profundament. Jo explicaré la meva i respecto la que tingui cadascú doncs, de vostès. Aleshores, si els hi sembla, i per fer-ho d'una manera ordenada, parlaré de 5 passos concrets. El primer és d'allà on ens ve l'origen de la situació on estem ara. En el segon pas, intentaré aprofundir en el per què ha passat tot això que ha passat. En el tercer, explicaré el dret a decidir tal com jo l'he viscut a l'hora que em van encarregar la Generalitat que intentés fer aquest pacte. El quart pas serà dir: i què n'espero d'aquest pacte pel dret a decidir? I en el cinquè, com veig la relació amb Espanya respecte a Catalunya en aquests moments i en aquesta qüestió. Probablement sortirem d'aquí, ja els hi avanço, amb la mateixa preocupació amb què hem entrat, perquè aquest no és un tema ni que tingui una solució racional ni tècnica, i ve per molts factors que intentaré explicar els que a mi em semblen més determinants. Però probablement sortirem en veure cap on hem d'enfocar el nostre futur, primer com a ciutadans i segon com a gent que tenim una responsabilitat política. Aquest seria, diguem-ne, el fil de tot el que els hi explicaré durant aquesta estona. Tenim present que estem en un fet d'una gran complexitat que és única. És a dir, en aquests moments Catalunya demana dret a decidir, és a dir, democràcia, i ens trobem amb una posició contrària que diu l'estat de dret. Això, lògicament, als països que han tingut un procés sobiranista no els hi ha passat mai, ni els que venien de la URSS, perquè tenien un altre procés, ni els de l'antiga Iugoslàvia, ni en l'experiència del Quebec, perquè el Canadà els hi va donar una sortida en aquest sentit i no es van tenir d'enfrontar amb l'estat del Canadà, ni amb el futur que passarà amb Escòcia respecte a Anglaterra. Per tant, a Catalunya ens trobem davant d'un fet inèdit, que és el que ens hem de guanyar primer és el dret a votar. Que això amb els altres ja els hi ha vingut donat, o per unes circumstàncies o per unes altres. Aquest és, diguem-ne, el punt central de la nostra situació política en aquests moments amb aquesta qüestió. I com tota política, no és fruit d'un sil·logisme, que el que vegis que el que diu la major contrastada amb la menor ja saps el que passa. Ni és fruit d'una tècnica, que és un problema que el pots resoldre per la via positiva, sinó que és una narració humana i de col·lectivitats. Tots sabem que en aquests moments a Espanya hi ha una gran distància respecte a Catalunya, per no dir-ne catalanofòbia, però que existeix aquesta distància, I també sabem, i això ho va dir-ho l'anterior president de la Generalitat, el president Montilla, hi ha cada vegada una separació anímica més forta entre Catalunya i Espanya. Aquest és el marc. D'on ens ha vingut això? I m'ho pregunto jo mateix, que l'època en què feia de vicepresident del Senat i pensant en la reforma del Senat deia a veure com puc encaixar les comunitats històriques, que és Catalunya, Galícia i el País Basc, a dintre d'una Constitució que la tinguin, que tingui un tracte específic. Jo encara estava, aleshores, en el moment de l'encaix. I arriba un moment en què dic que aquest encaix no és possible. Quin moment és? Per mi hi va haver, al voltant de l'Estatut del 2006, hi va haver unes reaccions que absolutament negatives. Jo veure un partit polític determinat demanant per tot Espanya que firmessin per portar el nostre estatut al Tribunal Constitucional era agafar Catalunya com un element de captar vots a través de la catalanofòbia. Per mi aquest és un element que almenys al meu entendre ha pesat d'una manera determinant. I segon, amb el Tribunal Constitucional i tots els seus avatars, el que passava és que hi havia la política del cop de colze tàctica dels partits, ara suprimint un jutge, ara doncs avalant-lo un altre, i deixant Catalunya al peu dels cavalls d'una institució que havia perdut absolutament tot el seu prestigi de dictaminar sobre el nostre estatut. En aquell moment, jo personalment vaig dir no hi ha res a fer amb aquesta gent. Aquesta és, diguem-ne, la meva conclusió. Per què? Perquè van traspassar una línia vermella. Davant d'aquest fet, i recordo fets que hem viscut tots plegats, però per agafar el fil conductor d'allà on som ara, hi va haver la gran manifestació de l'11 de setembre del 2012. No parlo de la del 2013 de la Via Catalana, sinó del 2012. Què va passar amb aquella manifestació? Per mi, quatre coses fonamentals. Primera, que els catalans ens vam trobar tots plegats amb una actitud d'un gran civisme. No es va cremar ni un trist container amb una manifestació de l'ordre d'aquell tipus. Per tant, civisme. Segon, feia goig veure nens petits i avis, i no cal dir els pares. Vol dir que la Catalunya que veiem en aquell moment és una Catalunya intergeneracional, que no falla la transmissió d'una generació a l'altra. Tercer, veiem molta gent de diferents procedències, no només territorials, sinó socials. Veiem un catalanisme absolutament transversal. I després, tenies el goig de veure que era molta i molta gent la que estimava el país. Fixin-se que no era només l'èxit d'un acte que es va fer l'11 de setembre del 2012, sinó que era la imatge de la Catalunya que somiàvem. Cívica, intergeneracional, transversal i estimant el país. Penso que va ser un fet fonamental a partir del qual molta gent va pensar que era possible veure abans de morir el que ell havia somiat com una cosa impossible. Sembla que va passar això. Un altre element que hem de tenir present en aquell moment és el sorpasso polític de la gent respecte als polítics. Va ser en el moment en què es va veure que la gent anava més decidida cap a una acció respecte a la sobirania de Catalunya que no els mateixos polítics. I quart pas, automàticament el president de la Generalitat convoca eleccions per poder encapçalar precisament aquest moviment. Resultat de les eleccions, la gent diu no donem un lideratge personal reforçat, sinó que retornem el problema a l'estructura de partits del país. Per mi aquesta és la narració dels antecedents, la narració dels fets més significatius d'aquell moment. Segon pas. perquè la gent es va mobilitzar d'aquella manera tan extraordinària l'11 de setembre del 2012 i va tornar-ho a fer d'una manera encara més extraordinària amb la Via Catalana de l'any següent. Primera constatació. Catalunya només té la gent per afrontar el seu problema. Els que no volen aquest procés en Catalunya tenen 50.000 mecanismes. La pertinença a Europa, tenen els ministeris d'Afers Exteriors, tenen tots els mecanismes d'Estat per, diguem-ne, neutralitzar això que els hi agafa de contrapeu. I Catalunya només tenim la gent. Quan passa això, hem d'entendre una cosa bàsica, i és de que la gent es mobilitza per unes conviccions i una gran emotivitat, i les emotivitats passen per sobre dels anàlisis estrictament racionals de la política. I ens trobem, per tant, amb un decalatge entre un moviment molt emotiu i molt fort i uns mecanismes per intentar reconduir això cap a la política, imprescindible per arribar a aquest objectiu, la política, més aviat feble. Aquest, per mi, és un dels altres punts que hem de tenir present amb el nostre país. Aquest decalatge entre unes conviccions i una gran emotivitat i una visió política més aviat d'un possibilisme escàs. Torno a reflexionar sobre la mobilització de la gent perquè s'entengui que aquestes mobilitzacions, que les concreto amb els 11 de setembre del 2012 i del 2013, no és un bolet, perquè com diré més tard, a Madrid es pensen que això ho manipulen els de dalt de tot i que els de baix doncs, són simplement objecte de la política dels de dalt. S'equivoquen, m'hi referiré més tard. I ara permetin-me que faci una referència històrica al que ha sigut la mobilització de la gent respecte a Catalunya. I me n'aniré i faré una simple pinzellada, perquè no he vingut per això, a el que va significar, després del 1714, quan perdem totes les institucions polítiques, com ha sigut possible que la catalanitat ens hagi vingut fins ara. Durant el segle XVIII es formula Catalunya, jo no sóc historiador, però sí que sóc un lector dels Pierre Vilars i dels Josep Fontanes i dels Vicenç Vives, doncs durant el segle XVIII, amb totes les contradiccions que hi havia en el nostre país, hi va haver un canvi de mentalitat extraordinària amb la gent, d'una economia fonamentalment agrària, que es mirava només el subsistir en el seu entorn més immediat. Catalunya passa a una economia agrària d'excedents i comença a produir en funció dels excedents i comença a plantar vinyes a l'Empordà i planta tarongers primer al Maresme, però com que les patates donaven més diners perquè eren les primerenques del mercat de Londres, arrenquen els tarongers i planten patates. En les valls centrals del país són les regions bladeres i Catalunya fa aquest canvi de mentalitat econòmica durant el segle XVIII. I si llegiu el Josep Fontana, que explica com en Jovellanos, travessant tot Catalunya, queda esparverat de veure com Catalunya tenia una tècnica agrària de gran productivitat respecte a la resta de l'Estat, veureu i us donareu compte d'aquesta característica del nostre país. Segon, després de la reforma agrària, la revolució industrial, que no comença pels grans terratinents que tinguessin mines en el seu territori, sinó que comença per la gent més menestral i la gent que tenia una certa tendència ja a l'organització industrial primària abans de la pròpia revolució. I per tant, això és un fet específic de Catalunya, diferent de la revolució industrial que passa al País Basc, que té les grans famílies propietàries com les grans, diguem-ne, fomentadores d'aquesta revolució, i a Catalunya només agafeu el Vicenç Vives, industrials i polítics del 19, i mirin una cosa tan simple, la primera caldera de vapor que es fa a Catalunya, es fa a Barcelona, la posen al mig del carrer perquè tota la gent la vagi a veure. Aquesta era, diguem-ne, la sintonia entre aquest moviment industrial, ple de contradiccions, perquè Barcelona també és la ciutat de la gran confrontació social, però que es dona, diguem-ne, en un país avançat. Tercer punt, per veure que és la gent la que aguanta Catalunya i no les institucions polítiques perquè no en teníem. Resulta que, a més de guanyar-nos a la vida o d'intentar guanyar-nos a la vida en el camp del món agrari i en el camp de la indústria, resulta que és un país de poetes, de pintors, de gent d'arquitectes, de gent de gran cultura, que no separats del món industrial, sinó en connexió amb aquest món, són capaços d'una llengua que s'estava esllenguint perquè estava prohibida i perquè no s'ensenyava a les universitats ni enlloc, bé, mossèn Cinto Verdaguer l'agafa i l'eleva a un nivell poètic extraordinari i la gent s'hi sent representada. De tal manera que mossèn Cinto, allà al passeig de Sant Joan Diagonal, que hi té l'escultura, és l'únic capellà que durant el 36 no el van tirar a terra. Perquè la gent, en l'enterrament de mossèn Cinto, ja van demostrar que hi havia aquesta sintonia popular entre l'alta cultura i la gent. M'hi referiré també d'una altra manera. I només després d'aquest procés, l'agrari, l'industrial, el cultural, ve la regeneració política. I ve en Prat de la Riba, que ens diu als catalans de que som capaços, sumant les quatre diputacions, de donar un exemple de modernitat. I crea la primera escola de treball, i crea la Biblioteca de Catalunya, i crea l'Institut d'Estudis Catalans, i posa un telèfon a cada poble perquè tot el país quedi ben vertebrat, etc. etc. I després ve el president Macià i diu: no n'hi ha prou en saber-nos administrar, sinó que nosaltres tenim la dignitat d'un poble que ha de tenir la seva pròpia política. I aleshores surt al balcó i proclama la República Catalana, que després acaba siguent la Generalitat de Catalunya. Però els polítics venen després de segles en què han sigut el poble català el que ha anat mantenint el que avui nosaltres podem experimentar com a persones. Permetin-me un altre element, que no voldria ser erudit, sinó al contrari, ben simple. Hi ha un sociòleg que era danès frisó, que es deia Ferdinand Tonis. En Ferdinand Tonis explica que la convivència humana té sempre dos factors. El de la societat, que és allà on tots intentem contrastar els nostres interessos privats, i ha d'estar regulat perquè si no seria una olla de grills. I després hi ha el sentit de comunitat, que és allà on totes les persones ens trobem acollides en el nostre poble, en la nostra família, en el nostre entorn, etc. Doncs a Catalunya es dona aquesta simbiosi de comunitat i de societat d'una manera molt específica i molt pròpia, perquè precisament ha sigut el poble el que ha anat mantenint els elements comunitaris i el poble el que ha anat mantenint aquesta dinàmica econòmica important. Per tant, no és estrany, per exemple, que trobem, doncs, a la gran biblioteca Bernat Metge, feta i finançada per en Cambó, o que trobem els Güell finançant amb en Gaudí, etc, etc. Aquesta simbiosi és i existeix. I és més, i ara, si em permeten, faré una referència quasi biogràfica. La meva mare era una persona senzilla, de poble, que va anar a escola durant la Generalitat i va aprendre català. La meva mare, sense saber-ho ella, perquè ja dic que era una persona senzilla, vivia de la cultura de l'ors i del noucentisme a través de dues coses fonamentals, dels ballets d'en Llongueres i del patufet d'en Folch i Torres. Dic això perquè, com vostès veuran després, a la mesura que entrem en el sentit de la catalanitat d'una manera ben viva, ens en donarem compte que la gent d'avui entén que catalanitat és una manera elevada de convivència. I la gent senzilla ho capta a través del patufet i a través dels ballets. I la gent, diguem-ne, més de pensament, l'ors, doncs, en aquell moment, abans d'anar-se'n a Madrid i d'això, doncs pensaven d'aquesta manera. En aquest context, em ve l'encàrrec, per part del president de la Generalitat, de donar cos en aquest element que es diu el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en tot aquest context. Què pretén aquest pacte? Per un cantó, es havia ja anunciat que hi havia el Consell per la Transició, que és aquell grup de savis que van estudiant de la manera tècnica per sortir, diguem-ne, cap a aquest procés sobiranista. I després hi ha la Comissió Parlamentària, que presideix la presidenta del Parlament, que es tracta dels temes estrictament polítics. Què se'm demanava quan es parlava del Pacte Nacional pel Dret a Decidir? Doncs fonamentalment la conjunció de societat civil i món polític. Eren 45 institucions i els 5 partits que estaven d'acord amb el dret a decidir, presidits pel president de la Generalitat. Aleshores es tractava de treure el suc en aquesta complicitat entre societat civil i el món polític. Fonamentalment em vaig plantejar de seguida dos grans objectius. Primer, mirar de que el dret a decidir sigui un dret compartit per la majoria de la societat civil. Les 45 institucions que hi havia eren prou significatives, però és que a més s'hi han afegit ara, ja n'hi ha més de 1.200 afegides amb aquest text d'associacions. Fixin-se que llavors ve el segon objectiu. Tenir vertebrades 1.200 associacions de Catalunya de tot ordre, que va doncs, des de l'Institut d'Estudis Catalans a qualsevol, diguem-ne, associació per la, o sindicat, patronals, i si volen fins als, no sé, els gais i lesbianes, per entendre'ns, eh? Tothom. Tothom pel dret a decidir. Es tracta de no tenir mobilitzada només la gent un cop l'any a l'11 de setembre, sinó convertir tot això en un gran moviment de quin ordre? Cívic. Que s'hi puguin apuntar tots, votin sí o votin no. L'important és donar la corresponsabilitat a la ciutadania davant d'aquest moviment per entendre que aquest procés de sobirania no és només una vena romàntica que ens hem fet entre tots, sinó que és un projecte compartit des dels diversos àmbits cívics i socials. Aquest eren, diguem-ne, els dos punts centrals que intentava formular. D'aquests vull ressaltar que hi havia com dos grans blocs propensos a assumir, diguem-ne, aquest tema. L'un, el de la catalanitat, que ve, diguem-ne, per quasi la tradició familiar que tothom hem anat seguint, cadascú en la seva pròpia trajectòria, i que, per tant, parlar de catalanitat era parlar d'una convicció i d'una emoció important. Però s'hi afegien uns altres que no tenien aquesta tradició perquè eren nouvinguts en aquest país i en canvi tenien una especial sensibilitat per lo que en diríem el sortir de l'aspecte, diguem-ne, de l'aixuclament econòmic que ens fa Espanya respecte a Catalunya, per dir-ho d'una manera molt patalallana. Fixin-se que aquí vull posar un altre èmfasi sobre aquest punt. Els qui tenien una reacció d'interès econòmic no només era, diguem-ne, crematístic el tema, sinó que era dir, escolta, nosaltres no volem ser una societat subsidiada com ho és altres regions, Extremadura, etc., perquè creiem que a Catalunya els diners ens els hem de guanyar una mica d'una altra manera que no és el pur subsidi. I aquí l'exemple d'algunes comunitats autònomes que en aquests moments, amb populisme claríssim, estan donant nous avantatges quan aquí ens cargolen, cada vegada més, és un exemple, diguem-ne, d'aquest fet que estan visquent econòmicament, però amb categories de catalanitat. Aquest, per mi, és un altre element. Explico el text molt breument amb 4 punts, que són, primer, reclamem el dret a decidir perquè som una nació, i tota nació té dret a decidir el seu futur. És més, som una nació democràticament vertebrada i el Parlament de Catalunya, per una gran majoria, diu que hem d'anar per aquest camí. I segon, diem, ho volem fer-ho amb diàleg. Quan diem amb diàleg, estem dient que no ho volem imposar per la força de la força, perdoni la redundància, sinó que ho volem arribar-hi pel convenciment possible. Després parlaré com veig les relacions Catalunya-Espanya en aquest moment sobre aquest tema. Segon, el dret a decidir no és un dret romàntic, sinó que volem que sigui, que tingui la dimensió social. Això ens ho recordaven sobretot els sindicats. La prioritat pels més febles. Això ens ho recorden tot aquell associacionisme que en aquests moments té tanta importància per poder mantenir la cohesió social del nostre poble. La solidaritat intergeneracional, això per exemple, les associacions de la tercera edat ho demanaven com un fet fonamental. L'equilibri territorial, que demanaven els pagesos. La capacitat d'emprenedoria del món empresarial. Per tant, aquest dret a decidir no és només, perdonin doncs la d'això, per fer folklore, sinó que és per donar força i cohesió en els objectius de la nostra societat civil. I altre element, volem també aquesta capacitat de decidir perquè el Catalunya té un projecte de capacitat cultural d'alt nivell i té capacitat d'un projecte educatiu com cal. Aquest era, diguem-ne, el segon aspecte. Com ho volem fer-ho, això? Mantenint la cohesió social sempre. Mantenint la cohesió social sempre. El procés sobiranista de Catalunya no pot fracturar la nostra societat. Perquè és millor la cohesió de la nostra societat que el propi procés. Per aquesta raó. Segon, ho volem fer amb civisme, amb diàleg, respectant el pluralisme, no discriminant a ningú i sobretot mantenint la Unió Europea el màxim possible. Concretament, la Unió Europea, el món empresarial, ho demanava amb una força consistent. I a partir d'aquí, tots els signants d'això firmen el compromís de que cadascú i cada associació de les 1.200 en el seu àmbit farà un projecte d'activitat, de civisme, de diàleg, de motivar la gent de cara a la seva corresponsabilitat ciutadana. Aquest era, diguem-ne, el text del projecte. Però què preteníem políticament en presentar aquest projecte? Primer, volíem que fos el màxim obert possible perquè hi pogués trobar tothom. Es va focalitzar d'una manera, si volen, mediàtica i anecdòtica a través del Foment del Treball i a través del Partit Socialista de Catalunya, que tots dos van coincidir en dir assumim el text però no ens apuntem en el pacte pròpiament dit. Era suficient per dir tal com es formula el dret a decidir és obert, diguem-ne, aquest ampli ventall social que representa. Segon, en parlar amb tots i cada una de les 45 associacions que hi havia, notava que, diguem-ne, la sensibilitat nacional era diferent. És molt diferent parlar, doncs, no sé, amb un Tiemens, per entendre'ns, que parlar amb un sindicat que em deia, escolta, jo hi sóc com a representant màxim del sindicat, i és la institució darrere, però sàpigues que darrere la gent, no tothom pensa així, però aquest també hi era. Hi havia, diguem-ne, un pluralisme molt important. I aleshores es tractava que a través d'aquest pluralisme hi hagués un acord bàsic on poder fer referència d'això. Tercer element que crec que ha de venir, que encara no hi som, però que vindrà. Crec que és un element bàsic i central per crear una dinàmica política catalana més unitària. A veure si m'explico. En aquests moments, aquesta dinàmica política unitària no existeix. Cadascú va fent segons la seva tàctica i el seu interès, els seus condicionants ben legítims de tipus polític. I es queda molt centrat en això. Jo crec, personalment, que el dret a decidir i sobretot el projecte que hi ha darrere implica una generositat que traspassi les tàctiques dels partits i arribi, diguem-ne, a un estil de política i d'un lideratge compartit entre tots ells. Aquest per mi era important, recordo, per mi va ser un patiment, ja els hi dic, veure com després d'aprovar al Parlament el dret a decidir hi va haver un moviment en què vaig veure els socialistes amb una fotografia que pensava que es pot fracturar el catalanisme polític i quedar dividit en dues parts, els uns i els altres, cosa molt diferent de dir, bueno, n'hi ha uns que no hi estan d'acord, però hi ha una immensa majoria que diu que sí. Això ho hem d'evitar tant com es pugui perquè hi hagi aquest punt de trobada. Cal dir que no és fàcil. Cal dir que no és fàcil perquè hi ha, abans s'ha llegit, N'hi ha uns que van amb la directa posada i poca broma, i altres que diuen, escolta, hi ha d'haver una tercera via. I torno a repetir el que s'ha llegit. Si aquests dos s'enfronten, el catalanisme polític queda absolutament debilitat. Què hi ha d'haver aquí darrere? Hi ha d'haver que els qui van com la directa entenguin que els que formulen terceres vies li estan dient a Madrid que faci el favor de crear alguna alternativa, que existeix aquesta alternativa. I els que creen terceres vies han d'entendre que els que van amb la directa ho fan per no quedar atrapats en una negociació sense fi. I si es complementen, creen una gran força, i el complementar-se és amb el dret a decidir. Això vol dir treballar la política interior de Catalunya i treballar-la amb una línia determinada, que costa Déu i ajuda, perquè cadascú, diguem-ne, viu la seva experiència amb les seves pròpies connotacions. I després, com a polítics, hem de saber que no es tracta de tirar aigua al vi per veure si així es cola, diguem-ne, alguna solució híbrida, sinó que ho hem de saber-ho fer en plena sintonia amb la gent que té aquesta emotivitat sobre Catalunya a flor de pell, que li tenim tots, però que li té doncs, la gent així. Perquè si es fa només parlant els polítics entre polítics, la gent se'ns desenganxa. I aquest és un dels altres elements de responsabilitat del catalanisme polític, que hem de saber parlar el debat polític sense perdre la sintonia amb la gent. Moltes vegades jo estic d'acord amb el què, però penso, ai, que patint el com i el quan. Doncs el com i el quan és la sintonia amb la gent. Per mi és un dels altres elements que hem de tenir presents en aquest sentit. I de cara a Espanya, què? Primer punt, ja ho he dit abans, Espanya se n'ha de donar compte que el sobiranisme de Catalunya no va de dalt a baix, no carregant-se un o l'altre arreglaran el problema segons amb ells els agradaria que s'arreglés, sinó que va de baix a dalt. Segona cosa que ha d'entendre és que el sobiranisme que ha pujat tant des de la manifestació del 11 de setembre del 2012 i és per quedar-s'hi, que ni que l'economia vagi molt bé, però hi ha un sentiment de, diguem-ne, de pertenença a Catalunya que demana els seus drets a poder existir, que això no s'evaporarà, sinó que queda per aquí. Els hi costa molt entendre això. Tercer element, han d'entendre que si hem d'arribar a les eleccions plebiscitàries, perquè no hi ha més sortida, entenguem que les eleccions plebiscitàries és l'enquistament del problema, perquè l'endemà ningú sap exactament què passarà. Després parlaré del que em sembla que pot passar demà, però que les eleccions plebiscitàries és un fracàs també per nosaltres, no només per Espanya, també per nosaltres, i segurament no tenim més sortida que plantejar-les si Espanya no ens dona una sortida en aquest sentit. Un element que crec que és fonamental també per Espanya. Jo encara no he llegit en cap diari i en cap revista una autocrítica de per què Catalunya ha arribat en aquesta situació. Com podem compartir el diagnòstic de la situació si encara no hi ha ningú que hagi fet una autocrítica a fons del per què Catalunya hem tingut d'arribar fins a aquest procés? Per tant, és un dels altres elements que Espanya s'ha de plantejar. Per tant, fixin-se, jo he dit que segurament sortirem d'aquí sense que se'ns hagi aparegut l'esperit sant, és a dir, no veurem la solució del problema, no hi és encara. El que sí que hi ha és una actitud de treballar políticament a l'interior de Catalunya i políticament a Espanya. I el que ha de passar serà fruit del treball que tinguem. I per tant, els polítics ens hem de remengar i hem d'intentar, al meu entendre, tot això lògicament són opinions personals i res més que això, hem d'intentar trobar aquest punt de coincidència de tots plegats amb el dret a decidir, aquesta complementarietat en les diverses tàctiques que es respectin i una dinàmica que faci que no es quedin amb la solitud de la seva pròpia tàctica dintre del partit polític. Primer punt. Segon, un element important, que és que Espanya entengui que Catalunya no entrarà en una negociació d'aquella sine die, perquè ja no ens mamem el dit, i perdonin l'expressió aquesta, però que hem de fer passos per poder compartir el diagnòstic de la situació on estem. I si nosaltres ens hem avançat molt, dialogar vol dir situar-te en la pell de l'altre perquè avanci per la línia que ha d'avançar. Per tant, dogmatitzar des del nostre posicionament i prou, no convencerem a ningú per una cosa fonamental, que és el dret a decidir, que aquest problema no s'arregla si no es fa votant. I per votar necessitem la complicitat de l'Estat. I per tenir la complicitat de l'Estat hem de mirar d'establir un diàleg que ens porti fins aquí. Per tant, fixin-se el treball que hi ha en aquest sentit. I lògicament, com que aquest és un problema que no et deixa dormir les hores que voldries, perquè aquesta és la veritat, dius, i què carai pot passar? Primer, no ho sé. No ho sé què pot passar. Però entenc que o hi ha una proposta de l'Estat per votar, i si ve complementada per alguna proposta substantiva, crec que s'ha de tenir present, juntament amb el que s'ha de tenir present en el tema, dic, de la sobirania plena, l'estat propi, la independència, el que vulguin. I ara, per favor, no entrem en el que a mi em sembla que és excessiu, que és la polèmica sobre la pregunta, que és excessiu perquè ens desvia del problema real de fons. I com que a través de la pregunta cada partit es pot identificar amb la seva tàctica, doncs duro amb la pregunta. Escoltin, ja la faran la pregunta. L'important és treballar, al meu entendre, en aquesta línia més de capacitat d'unitat i amb més capacitat d'intentar que Espanya comparteixi el màxim possible, que no serà tot, el diagnòstic amb la nostra situació i que ens doni aquesta sortida. Perquè ells tenen un problema greu també, si no li donen sortida. Tenen el problema de que es poden trobar amb diversos milions de ciutadans al nord-est de la península Ibèrica que no els hi dona la gana de sentir-se, diguem-ne, de la nacionalitat espanyola. I això es fa molt difícil amb un estat governar-lo. Per tant, aquí ells també tenen, diguem-ne, un problema que han de resoldre. I que no els hi val allò del qui dies passa anys empeny, perquè aquest és un problema que si s'enquista queda. I ens donen la sortida per la votació i si ens donen una alternativa la considerarem, i si no, no ens tocarà més remei que tenir una actitud resistencial com es va tenir en temps. Jo ara recordo, per exemple, el senyor Coll i l'entorn, per posar una persona que tots d'aquí apreciem, fent classes d'història pels pisos de Catalunya en els anys 50 i 60, recordo el Joan Triadú, jo vaig tenir l'honor de treballar amb ell al seu costat, fent classes de català també pels pisos i pels centres parroquials perquè la gent es mantingués, doncs això traslladat en el segle XXI i traslladat a una generació que no té els complexes que vam tenir, els de la transició, per tant d'una manera més d'això, resulta que hi haurà també una actitud resistencial que això sí, hem de mirar que sigui cívica, que sigui dialogant i que no marxi de les fronteres de la convivència i de la cohesió social a Catalunya. Per tant, si em pregunten què passarà, no ho sé, però jo em preparo per si l'Estat és capaç de donar una sortida política en el problema que planteja Catalunya i, si no, tornar a refer allò que hem fet durant tants i tants anys, que és el sentit resistencial del nostre país en el camp cultural, en el camp econòmic, en el camp social, etc. etc. Aquest seria, diguem-ne, la encerrona, per dir-ho una paraula, amb què em va posar l'Ignasi Ferreres, molt amic meu.